Bona nit, són les 9.
No ho sé, amb Montse Martí.
Benvinguts al No ho sé. Tant si heu sopat com si no, heu de saber que el govern prohibeix fer rutes, acampades i activitats al bosc per perill molt alt d'incendi fins com a mínim divendres. Aquesta mitjanit s'intensificaran les restriccions a la muntanya de prop de 500 pobles de Catalunya. La situació serà complicada tota la setmana. L'onada de calor, de fet, s'allargarà els propers 4 dies amb temperatures de més de 40 graus a molts punts del territori. Als pobles on hi ha perill d'incendi molt alt, les activitats al medi natural quedaran molt limitades a partir d'aquesta mitjanit. Són bona part dels municipis de Terres de l'Ebre, excepte l'est del Montsià i el Baix Ebre, el litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona, la Selva, el Gironès i l'interior de l'Empordà, i també el nord de la Catalunya central, el Prepirineu i la Noguera. A partir de demà també estaran tancats 7 parcs naturals. Són la Baronia de Rialp, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també al Montmell, Marmellà, el Garraf i els Ports. Des del cos demanen a la població anar amb peus de plom els propers dies perquè hi ha molta massa de vegetació seca i el país és un autèntic polvorí. El cap de l'àrea regional de les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel García, adverteix a RAC1 que qualsevol incendi es podria descontrolar.
El risc és molt alt, per tant, si és possible, la vegetació està molt seca, en general, les condicions meteorològiques fa que la probabilitat d'ignició, que en el cas de que caigui una espurna, fins i tot una cigarreta, doncs podria donar lloc a un incendi. I si es produeix aquest incendi, doncs la vegetació està molt preparada, en una situació de molt, molt combustible, i per tant és fàcil que l'incendi es fes gran.
Doncs bé, a les zones en risc molt alt d'incendi no es podrà fer pràcticament cap activitat ni de lleure ni d'esport als boscos. A més, es restringeixen les activitats a la pagesia i s'aturaran totes les obres que s'hagin de fer a la xarxa de carreteres. Repassem quines són ben bé aquestes mesures que han aprovat el Departament d'Interior i d'Acció Climàtica i que estaran en vigor fins com a mínim divendres, amb aquest informe de la Judit Vila i el Joel Penya.
Activitats esportives i de lleure.
Queden suspeses en el medi natural, també les rutes i les acampades i totes aquelles relacionades amb les colònies, les estades i els campus esportius. Tampoc es podran fer activitats de casals als nuclis dels pobles afectats.
Mobilitat dins el bosc.
No es podrà circular amb vehicles motoritzats pel medi natural. Tampoc es podran transportar troncs ni branques entre la 1 i les 8 del vespre.
Limitacions per la pagesia.
El govern ha suspès totes les autoritzacions per cremar rostolls, pastures i restes de poda. També està prohibit fer servir maquinària que generi deflagració a menys de 400 metres del bosc. Pel que fa als estris com bufadors o serres radials, no es podran utilitzar a menys de mig quilòmetre del bosc i a menys de 50 metres dels terrenys agrícoles.
Res de fer foc en els pobles afectats.
No se'n podrà fer en cap espai obert i pel que fa a la pirotècnia, directament està prohibit introduir-ne.
A aquesta hora, al 9-C, tenim al telèfon l'inspector en cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur. Bona nit i gràcies per ser aquest vespre al 9-C.
Molt bona nit.
El consell a tothom és, si ho podeu evitar, no aneu a la muntanya els propers dies?
Efectivament. A bona part del territori, durant els propers dies, tindrem unes condicions bastant extremes, sobretot pel que fa a temperatura i humitat relatives molt baixes pràcticament a tot el territori, i el consell que hauríem de donar a tots els ciutadans és que evitin, si no és estrictament necessari, freqüentar les zones forestals i els entorns d'aquests boscos a les hores de màxima insolació. Hem de tenir en compte que ja des de primeres hores del matí ja tindrem temperatures altes, però a més també tindrem humitats relatives molt baixes, perquè a la nit, a diferència de les nits anteriors, no tindrem una recuperació de la humitat. Per tant, durant tota la jornada, pràcticament tindrem un perill d'incendi molt elevat a tot el territori.
Per aclarir-ho, anar-hi a caminar, a córrer, a fer un pícnic a la muntanya sense foc, tot això pot ser igualment perillós?
Bé, és perillós. Aquestes mesures tenen dos objectius. El primer, que evitar l'activitat humana, perquè vulguem o no vulguem, doncs, és la responsable del 90% dels incendis que es produeixen. I després també per la pròpia seguretat dels ciutadans. Amb aquestes condicions és previsible que tinguem incendis amb una capacitat de propagació molt, molt elevada, amb una I per tant, també pot posar en entredit la seguretat de les persones que estiguin dins d'aquestes zones forestals. Per tant, el millor que podem fer és no freqüentar aquestes zones, primer per evitar els incendis i segon per la seva pròpia seguretat.
Ara ho deia, la situació és complicada, hi ha diferents elements, no?, que fan que aquesta situació sigui complicada i que més de la meitat dels pobles de Catalunya amb restriccions estiguin amb restriccions per risc d'incendis. Quins són els ingredients que ho compliquen tant els propers dies?
Bé, doncs, hi ha tres elements principals. Un és la temperatura. Tindrem temperatures doncs molt properes als 40 graus, en alguns llocs superaran els 40 i els 41 graus a les hores del migdia. Després, un element fonamental és la humitat relativa baixa. Tindrem humitats per sota del 20, inclús per sota del 15% a la zona més continental de Catalunya. I per últim, tenim un estat de la vegetació que ha tingut un progressiu deteriorament inclús a les zones on havien tingut pluges abundants durant el mes de maig i juny, però que aquestes alçades, després de tota aquesta setmana que ja portem de temperatures molt altes i pràcticament un mes sense precipitacions, doncs comença a estar en una situació de disponibilitat important. I, a més, tenim una part del territori, com ja hem estat dient durant tot l'estiu, on no vam tenir precipitacions durant el mes de maig i juny, i, per tant, ja arrosseguen un estat de sequera molt important. Estem parlant del que és el litoral de Barcelona, litoral de Tarragona, interior de Terres de l'Ebre, i que aquí especialment, si sumem els altres dos factors de la temperatura i l'humitat relativa baixa, doncs fa que estiguem molt preocupats pel que es pugui esdevenir durant els propers dies.
Fins quan hem de tenir aquesta prevenció extrema en els boscos?
Bé, les previsions que tenim meteorològiques pels propers dies sembla que la situació persistirà fins a la matinada de divendres, que si no es modifiquen les prediccions, doncs ja tindrem una millora substancial de les condicions. Ja hi haurà una certa recuperació de la nit, de la humitat, i una baixada de la temperatura que esperem per la matinada de divendres. Tot i així, no deixen de ser prediccions i, per tant, haurem de fer un seguiment a diari per veure si això es confirma o convé allargar un dia més aquestes condicions, aquestes restriccions que s'apliquen a partir de demà.
Són molts dies i, a més, és molt territori que està en risc alt d'incendis. Com es farà la vigilància perquè es compleixin amb aquestes restriccions?
Mira, la vigilància, per una part, tenim des del cos d'agents rurals, tenim tots els nostres efectius dedicats en exclusiva a la vigilància i la prevenció dels incendis forestals. També doblem els mitjans aeris, tindrem dos helicòpters sobrevolant totes aquestes zones per detectar qualsevol situació d'incompliment de les mesures que s'estableixen. Després també comptarem amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, que ja ens estem coordinant per la vigilància de les policies locals, per suposat, de tots aquests municipis afectats. I després també tenim la col·laboració molt important de les ADFs, que no deixa de ser una xarxa de voluntariat amb la que tenim una gran col·laboració en totes les tasques de prevenció. I per últim, els plans de vigilància d'incendis de la Diputació de Barcelona i el personal del Departament d'Acció Climàtica, concretament els grups especials de prevenció d'incendis forestals d'aquest departament.
Tothom desplegat, no sé si aquesta setmana serà la més complicada de l'estiu pel que fa al risc d'incendi, les calorades, i si serà pitjor que la que vam viure a principi d'agost, sobretot als dos extrems del país, llavors, i quan es va declarar també l'incendi a Portbou.
Bueno, el que preocupa d'aquest episodi és la persistència durant tants dies d'aquestes condicions extremes que comportaran un progressiu increment del perill d'incendi també durant els propers dies. Aquesta manca d'humitat relativa s'acumula, sobretot en la vegetació seca i morta, I per tant, fins que no s'acabi l'episodi anirà en augment. L'episodi que vam tenir de tramuntana i de mestral també va ser un episodi important, però en aquest cas més limitat dels dos extrems i com a conseqüència de l'entrada de vent. Aquí no va ser tan important la humitat relativa i la persistència com l'entrada del vent, que sempre dificulta les tasques d'extinció.
N'estarem, doncs, molt pendents els propers dies. Inspector en cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, bona nit i moltes gràcies per ser aquest vespre al 9C.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara ho deia, doncs, l'inspector en cap dels agents rurals, Martí Oliveres, bona nit.
Bona nit.
Sembla que en aquest episodi de risc alt d'incendi ens hi jugarà a favor un element, que és el vent.
Sí, perquè no serà una setmana de grans ventades. Com a molt tindrem, com deia l'inspector en cap, alguna tramuntana, algun mestral lleuger de 30, 40, 50 km per hora, no pas intens com el que teníem setmanes enrere, i també marinades, aquest vent de mar cap a terra que a la costa i al prelitoral doncs pot bufar acompanyat d'humitat. Aquesta humitat relativa de l'aire és positiva en aquest sentit, perquè pot crear fins i tot la presència d'alguns núvols baixos o boires i humitejar fins i tot algunes zones boscoses. Per tant, positiva aquesta marinada que ha d'entrar a partir del migdia i fins a mitja tarda en algunes comarques, sobretot de costa, on també tenim aquest perill molt alt d'incendi.
I aquesta calor fins quan ha de durar?
Doncs paciència, n'hi ha per dies, perquè ben bé fins dijous continuarem amb la mateixa manera, amb el mateix escenari de calor molt forta, extrem a l'interior i al Pirineu, màximes de 35 a 40 graus, en alguns casos superiors a aquests 40 graus. Avui s'ha arribat als 42 a Espolla, 41 a Albesa a la Noguera, 40 a Tremp, a Lleida. Per tant, fins dijous ens queden això, dimarts, dimecres, dijous, 3 dies més de calor molt forta. Divendres en continuarà fent, però ja afluixarà i ens posarem el que tocaria per aquestes dates a partir del cap de setmana. Serà una baixada fins i tot important al Pirineu entre dissabte i diumenge, amb ambient fresc ja a l'alta muntanya, o sigui que passarem d'un cantó a l'altre pràcticament en qüestió de 24-48 hores. Però, de moment, encara suarem. I de valent, demà, dimecres, dijous. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per calor nocturna, aquestes nits de mal dormir, nits tòrrides, fins i tot podem tenir nit roent quan no es baixa dels 30 graus en alguns punts de la costa amb aquests vents més locals i les màximes al dia, doncs aquesta calor sufocant fàcilment demà de 37 a 41 graus a l'interior.
I es veuen pluges a la vista de cara al cap de setmana?
Mira, la bona notícia és que tenim aquestes tronades a la tarda al Pirineu, Prepirineu i més exacte a posant la vista més enllà, de cara al cap de setmana i dilluns que ve, tindríem tempestes a més comarques. Es veu un escenari de final d'agost, com els d'abans, podríem dir, no? No com aquest que no s'està comportant la segona quinzena com tocaria, sinó que a partir del cap de setmana, coincidint amb aquesta normalització de la temperatura, ja tindríem moltes més tempestes, com les que avui hem tingut, per cert, déu-n'hi-do, a Prats de Lluçanès, per exemple. El Lluçanès, una bona tempesta, ha deixat pràcticament 50 litres per metre quadrat, però també cap a la Vall Fosca, a la Vall d'Assua, a la Vall de Boí, a la mateixa capital de l'Alta Ribagorça, 26 litres per metre quadrat al Pont de Suert. S'aniran repetint aquestes tempestes de tarda, és la part positiva dins d'aquesta onada de calor.
Gràcies, Martí.
Que vagi bé, fins ara.
Doncs les altes temperatures estan complicant també de valent les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de fa una setmana a Tenerife. El foc ja ha arrasat més de 13.000 hectàrees i té un perímetre de 90 quilòmetres. Hi treballen més de 300 bombers i 20 mitjans aeris. La situació és preocupant, però les autoritats són optimistes de cara a les properes hores. A les zones on el foc està perimetrat, alguns veïns ja han pogut tornar a casa. Ha estat amb ells avui l'enviat especial de RAC1 a Santa Cruz de Tenerife, Adrià de les Heres.
Ho fan amb comptagotes, però alguns dels evacuats ja poden tornar. Ho han fet només algunes persones que viuen a Arafo i el Rosario. Tornen després de 5 dies fora. A la zona l'aire és de molt mala qualitat, però això no frena els veïns. Alguns expliquen a RAC1 que quan han sabut que podien tornar, han fet les maletes de pressa i corrents.
Pues imagínate, con un montón de alegría de volver a casa, como en casa no se está en otro sitio.
Vengo de trabajar ahora mismo y me acaban de dar la noticia que podemos volver a casa.
Estábamos desalojados durante 4 o 5 días hoy. que nos sacaron de casa. Y ahora ya me dieron el permiso para pasar, así que voy a buscar mis animales y mi familia y llevarla para allí, para casa.
Malgrat les tímides millores, les conseqüències són visibles. El president Pedro Sánchez ha visitat la zona de l'incendi i ha anunciat que proposarà que el Consell de Ministres la declari zona catastròfica.
I a l'altra banda de l'Atlàntic, els Estats Units també continuen molt actius i sense control els incendis que cremen al Canadà. A hores d'ara hi ha més de 1.000 focs actius i ja han calcinat més de 13 milions d'hectàrees. És l'equivalent a 4 vegades la superfície total de Catalunya. S'han evacuat més de 35.000 persones i 30.000 més estan en alerta. Les autoritats han prohibit el turisme a les zones més afectades per tal d'alliberar els hotels on ara s'allotjaran els despassats i també els bombers. Una de les zones més afectades és la Colúmbia Britànica, on s'ha decretat l'estat d'emergència. I Hawaii encara busca desapareguts. El president nord-americà Joe Biden visitarà la zona afectada pels incendis, que ja són el desastre més mortífer de la història de l'arxipèlag després del tsunami del 1960. Un quart de 10, Felip VI acabarà demà la ronda de consultes amb els partits per triar un candidat a la investidura. Al matí serà el torn de Santiago Abascal i de Pedro Sánchez i a la tarda es reunirà amb Alberto Núñez Feijóo. De moment, els populars insisteixen que volen presentar-se a un debat d'investidura, mentre que els socialistes no tenen pressa i es donen marge per negociar amb els partits independentistes. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Roger Perciba.
Sí, el Partit Socialista ha decidit no competir amb el Partit Popular, renuncia a pressionar Felip VI i encara més. Diuen que prefereixen que sigui Feijóo qui tracti de fer govern en una primera investidura i es posi en evidència que no té els suports necessaris. Fonts de Moncloa diuen que Feijóo ja va fracassar el 23 de juliol, també dijous passat quan va perdre la presidència del Congrés, i ara opten per seure i esperar que Feijóo els passi per davant intentant una investidura que Moncloa dona per fallida abans de començar. Tot i això, el PP insisteix que té dret a intentar-ho perquè va ser el partit amb més vots el 23 de juliol. Esteban González Pons diu a la COPE que confia que Felip VI escollirà Feijóo quan demà el rebin audiència.
Yo creo que el rey debería ofrecer la investidura primero al partido que tiene más votos y cumplir, como decía Pedro Sánchez, con los procedimientos de la democracia. Però si el rei adopta otra decisió, el Partit Popular la va a acatar i punt final.
La ronda de converses amb el rei acaba demà amb el líder de Vox, Santiago Abascal, a mig matí, Sánchez a migdia i Feijóo a les 4 de la tarda.
Això serà, com deies, Roger, demà. Avui el rei ja s'ha reunit amb la resta de partits. Sumar ha confirmat el seu suport a Sánchez i el PNB avisa que les negociacions seran llargues. Tot i això, avui els partits ja es posicionen a favor d'un candidat o l'altre.
Sí, en aquesta primera ronda de contactes es van ja aclarint algunes coses. Per començar, Coalició Canària ha compromès el seu suport a una investidura de Feijóo. És el segon sí a Feijóo en un sol dia, perquè aquest matí el president d'Unió del Poble Navarrès també ha dit que li donaran suport si és el candidat. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, com era de preveure, diu aquesta tarda després de veure el rei que està amb Sánchez.
Le hemos manifestado al jefe del Estado la vocación de apoyar la candidatura de Pedro Sánchez.
I al PNB ni sí ni no, perquè diu a la SER que la ronda de consultes amb el rei els agafa sense haver iniciat ni tan sols converses amb els socialistes.
Con respecto al posible candidato socialista, pues la verdad es que no hemos empezado a ni siquiera hablar, no hemos tenido ni siquiera una reunión.
Mala maró entre Vox i PP perquè els ultras exigeixen a Feijóo explicacions sobre l'estat de les seves relacions abans de l'audiència que Abascal té demà amb el rei. Unes explicacions que per part del Partit Popular ni han arribat ni s'esperen.
A tot això, Ximo Puig ha dit que demanarà al Congrés que s'inclogui també el valencià com a llengua oficial de la cambra. El líder socialista del País Valencià assegura que ja n'ha parlat amb Francina Armengol i que hi ha estat d'acord.
Creiem que la definició català-valencià és la correcta i és el que anem a demanar. No pensem que en aquests moments siga el moment d'obrir de nou velles ferides, velles batalles que van ser absolutament negatives per a la llengua. El pitjor que li pot passar al valencià és que sigui objecte de conflicte.
I mentre a Madrid continuen les consultes per triar un candidat a la investidura, Carles Puigdemont avisa Pedro Sánchez que no acceptarà solucions personals a canvi dels seus vots. L'expresident ho ha dit des de la Universitat Catalana d'Estiu, a la Catalunya del Nord, on ha coincidit amb Pere Aragonès. El president també ha insistit que la prioritat en la negociació de la investidura serà l'amnistia i el referèndum. Enviat especial de RAC1 a la Universitat Catalana d'Estiu, Prada de Conflent, Ferran Dalmau, bona nit.
Bona nit. Tot i que l'acte que reunia els presidents ha servit per commemorar els 50 anys de la mort de Pau Casals, tant Aragonès com Puigdemont, actors clau d'Esquerra i Junts, han aprofitat per llançar els seus dards a la vista d'una negociació per investir Pedro Sánchez com a president espanyol. L'expresident Puigdemont insisteix en que no volen una solució personal només per ell.
I de la mateixa manera que res del que va fer Pau Casals va ser pensant en ell, ni buscant cap sortida personal per ell, sinó pel país, tenim el deure de continuar fent el mateix pel país, per la llengua i per la seva gent.
I al torn d'Aragonès, el president ha aprofitat per tornar a posar la negativa de la Moncloa al referèndum com a pal de paller del problema amb l'Estat.
És imprescindible que s'avanci en la resolució del conflicte polític i s'avanci a l'entorn d'una solució plenament democràtica, perquè aquest acte deixi de ser excepcional, passi a ser una normalitat democràtica, i per això, més que mai, reclamem l'amnistia i l'autodeterminació.
En la seva intervenció, Aragonès també ha aprofitat per estendre la mà a Puigdemont i quan parlava d'exili ha volgut recordar la situació de l'expresident i donar-li un especial suport.
Puigdemont i Aragonès han coincidit amb bona part dels altres expresidents de la Generalitat en un acte per recordar Pau Casals. Hi eren Quim Torra, José Montilla i Jordi Pujol Ferran.
La fotografia dels cinc presidents ha estat històrica. És la primera vegada que Puigdemont es reuneix en un acte amb un dirigent socialista, Montilla, des del seu exili, i el xup-xup previ a la foto ja es notava a mesura que arribaven els presidents. Primer ha estat Aragonès, després Montilla, després Torra i el plat gros, Puigdemont. L'últim en arribar ha estat Jordi Pujol, que el cotxe l'ha apropat gairebé fins a la porta. L'edat, de fet, li ha jugat una mala passada i ha tingut un lapsus quan ha donat per mort a Pasqual Maragall.
Tots els que heu estat presidents de la Generalitat durant aquests últims anys, i d'una manera particular Pasqual Maragall, que se'n va anar, que és mort.
Maragall, per motius evidents de salut, no era a l'acte. En canvi, José Montilla ha protagonitzat un dels moments més polèmics, quan ha parlat d'una nació espanyola diversa en lloc d'una nació catalana. I això no ha agradat gaire al públic.
Ha de donar pas a una Espanya fraternal, respetuosa de la diversitat dels pobles que la conformen i capaç de gestionar amb intel·ligència la seva pluralitat.
Tots cinc presidents han dinat junts un cop acabat l'acte durant unes dues hores abans de tornar cap a Catalunya i, en el cas de Puigdemont, cap a Bèlgica.
Gràcies, Ferran. Passant 6 minuts d'un quart de 10, l'ampliació de l'aeroport del Prat, que de moment està encallada, continua sumant propostes. Avui La Vanguardia ha avançat una de les que Foment del Treball té previst presentar al setembre, que faria que els avions de vols intercontinentals s'enlairessin pràcticament a tocar del mar. Més detalls, Sergi Alemany.
Així com a principis d'any va sortir a la llum la possibilitat de crear una nova pista d'enlairament des de zero sobre el mar, aquesta vegada la proposta es limita a actuar sobre l'actual pista transversal que ja hi ha al Prat i que normalment es fa servir només a les nits o quan hi ha poc trànsit. La idea és allargar-la uns quants metres per la banda que toca el mar, arribant fins a l'actual platja naturista del Prat i la del Remolar, que es veurien afectades, i on els seus impulsors, qui va ser l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, Josep Antoni Acevillo, i l'enginyer en cap del consistori, en l'època de l'alcalde socialista Joan Clos, Albert Vilalta, proposen crear-hi un espigó. D'aquesta manera defensen que no s'afecta la Ricarda i que l'enlairament de grans aeronaus no molestarà els veïns més propers a la instal·lació.
Per cert, que a França, on al maig ja van prohibir per llei agafar un avió per fer un vol curt sempre que hi hagi una alternativa en tren, ara es plantegen posar un nou impost als bitllets d'avió. En aquest cas, afectaria els passatgers que viatgen en primera classe i business. Ho ha explicat el ministre de Transports, Clément Beaune, en una entrevista a l'emissora France Info.
Hi ha déjà une taxe sur les billets d'avion, on appelle...
Ja hi ha una taxa pels bitllets d'avió. Nosaltres li diem equipament ecològic i això no fa més que reforçar que estic a favor d'aquesta mesura. I no hi estic per voler fer pagar més, això ho vull deixar molt clar. I estic molt a favor perquè així avancem cap a una transició ecològica.
Des investissements dans la transition écologique.
L'objectiu final seria destinar aquests diners al tren més sostenible de cara a lluitar contra el canvi climàtic. La biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, al districte de Sant Martí, és la millor biblioteca del món. Aquesta tarda s'han lliurat a Rotterdam, als Països Baixos, els premis IFLA, que premien les millors biblioteques públiques de nova construcció. Gràcies al seu compromís amb el medi ambient i també l'entorn, s'han dut el premi per davant de tres biblioteques més ubicades a la Xina, Austràlia i Eslovènia, Marc Simón.
Tot just fa un any que la Gabriel García Márquez es va inaugurar i a dia d'avui ja rep prop de 1.000 visitants per dia. Coneguda com el Guggenheim de la Verneda, la biblioteca destaca per la seva decoració innovadora i moderna, predominada per la fusta i el color blanc. L'interior el presideix el bust de l'escriptor colombià que dona nom a la biblioteca i que va viure a Barcelona entre el 1967 i el 75. Amb 6 plantes, una terrassa i fins a 4.000 metres quadrats, inclou tot d'elements que no es trobarien a les biblioteques de tota la vida, com per exemple diverses hamaques. Tot plegat ho han dissenyat els arquitectes Elena Orte i Guillermo Sevillano, de l'estudi d'arquitectura Suma, que a finals d'any es van endur el Premi a Ciutat de Barcelona d'Arquitectura. Amb el guardó de millor biblioteca pública del món, la Gabriel García Márquez ha batut diversos rècords, ja que és la primera vegada que el guardó va a una biblioteca del sud d'Europa i, a més, és la més petita dels últims anys.
Doncs bé, ara mateix podem saludar el nou C, Neus Castellano, que és la directora d'aquesta millor biblioteca pública del món. Bona nit, Neus, i moltes felicitats.
Bona nit, moltes gràcies.
Com esteu?
Bé, una mica cansats, ja compaint el tema, però bueno, ara sentia que deies, és que, clar, dir millor biblioteca del món és una cosa com molt bèstia, no? Jo matisaré una mica. Millor biblioteca pública del món 2023. I això ja va matisant un poc més.
Com ha anat això? Què creieu que ha fet que el jurat consideri la Biblioteca García Márquez de Barcelona la millor biblioteca del món, ara deies, pública del 2023?
Bueno, són moltes coses, perquè quan parlava fa una estona amb un membre del jurat, em deia que no va la cosa per metres, perquè a mi em sorprenia que una biblioteca de gairebé 4.000 metres, que per als premis és petita, guanyés, i que hi hagués dues més candidates amb aquesta mida. Penseu que hi havia una de Xangai que eren 110.000 metres quadrats, que és una barbaritat. Sí, però clar, m'ha dit, no, mira, no són els metres, encara que fins ara havien sigut més grosses, bé, és tot, és la flexibilitat, és espai, la sostenibilitat, és materials, es mira molt ara el tema de la sostenibilitat, la interconnexió entre espais, la relació amb el territori, amb la comunitat, amb el districte i el barri de Sant Martí, en aquest cas, i moltes coses que són així com intangibles, a banda de que l'edifici és maco, no, això no ho anem a negar, però són moltes coses el que valoren.
Ha estat una mica arribar i moldre, perquè vosaltres fa només un any i mig que la biblioteca està oberta, no?
Sí, bueno, és que és requisit, per això et deia abans, el de 2023, és requisit que la biblioteca que s'emporta el premi, 2023, hagi estat inaugurada el 2022, i l'any que ve s'emportarà el premi 2024, la que s'ha inaugurat aquest any. Això era un requisit. Però també, per altra banda, mai una biblioteca de Catalunya ni de l'Estat havia arribat ni tan sols estar nominada a aquest premi.
I ara que la tinc al telèfon, abans de l'estiu un estudi del Departament d'Educació advertia, ens posàvem tots les mans al cap, que un de cada tres alumnes de quart d'ESO, per tant d'uns 15 a 16 anys, només havien vist llegir algú de la seva família un cop l'any. No sé si des de la biblioteca es detecta aquest desinterès cada cop creixent dels joves amb la lectura.
Bueno, això es detecta a nivell de biblioteques i de societat, com estàs dient, i per això tenim una sèrie de programes justament que es focalitzen en intentar revertir els baixos índexs de comprensió lectora. A més d'un, a la García Márquez concretament ho fem a través de la ràdio. Tenim un estudi de ràdio, Ràdio Maconda, i ja han passat per allà fins fa un mes 10 escoles i instituts del territori, justament per ensenyar-los a llegir en veu alta, locutar, com es fa una notícia, combatre les fake news, que això també és lectura i també es pot començar per ahí. I en això estem.
Neus Castellano, no et prenc més temps. Directora de la Biblioteca García Márquez, moltes gràcies per ser aquest vespre al 9C i a gaudir del premi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Últims minuts del 9C, els esports. Xavi Comelles, bona nit.
Bona nit.
La selecció femenina de futbol ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas per iniciar aquesta rua de celebració del Mundial.
Ara pujaran directament a un autobús descapotable per dirigir-se cap a la zona de Madrid-Rio, on continuarà l'homenatge a les campiones del món. Entre elles, recordem, 9 jugadores del Barça. L'afició està gaudint d'espectacles musicals des de les 9 de la nit i també s'ha instal·lat una pantalla gegant perquè puguin veure i escoltar les futbolistes. Demà al matí, el president del govern en funcions, Pedro Sánchez, rebrà a la selecció espanyola a la Moncloa. A tot això, el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, s'ha disculpat públicament pel petó a Jennifer Hermoso en l'entrega de medalles a Sydney.
Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no?
A primera divisió està a punt de començar el Granada-Rayo Vallecano, que tancarà la segona jornada de la Lliga. En abans, l'Alavés s'ha imposat per 4-3 al Sevilla. Encara en futbol, el Barça avui ha anunciat la cessió de Serginho Dest al PSV Eindhoven, i als Mundials de Budapest, la santcugatenca Jael Bestué s'ha quedat a les semifinals dels 100 metres.
Gràcies, Xavi. Ho seguirem al 9C. Aquests dies que hem parlat de gestes aconseguides per primer cop per dones, tanquem el 9C d'avui, que hem fet amb l'equip d'informatius, la Berta Jiménez a la producció i Marc Selva al control tècnic, amb el comentari final que avui signa Anna Schlegel. Schlegel és una de les dones més influents de Silicon Valley, nascuda a Olot. Schlegel és vicepresidenta de Procore Technologies i reconeix que és de les poques dones que ha aconseguit trencar el sostre de vidre al món dels negocis tecnològics als Estats Units.
Una dona emprenedora no vol dir que hagi començat una empresa. Pot ser que hagi tingut una molt bona idea, una patent, hagi creat una ONG, hagi heredat una empresa de casa seva, potser va començar amb una empresa molt petita i l'ha fet volar, o potser ha canviat alguna part de l'empresa, de la fàbrica, de la societat, o del seu poble, de la ciutat o una escola, no? Les dones estem plenes d'idees i les sabem acompanyar fins que s'implementen. Les dones portem molta empenta i no només a la feina, no? Som molt importants a dins de les famílies, organitzem clubs, dinamitzem el veïnat, creem ONGs. També hi ha moltes dones que s'han quedat a casa donant suport a la seva parella perquè elles o ells fossin els emprenedors o emprenedores, no? I potser pots començar de molt petita, no?, a ser empresària. Per exemple, ara mateix conec a tres fundadores aquí als Estats Units que tenen més de 80 anys, no? Convido a més dones a parlar de com són empresàries, no? Jo tinc moltes idees, m'agrada molt veure els forats i treballar en coses que encara no s'han fet. A les dones empresàries, que ens agrada tant fer coses, si hi afegim a l'aprenentatge i anar aprenent, em sembla que serem imparables. Soc l'Anna Navarro Descalç o Anna Schlegel.
No ho sé, amb Montse Martí.